Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dilluns 16 de juny de 2025. Comencem setmana plegats. Hi serem des d'ara i fins les 12, al llarg de 3 hores, desplegats a l'antena de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des de Ràdio Vilafranca us donem la benvinguda i us saludem en nom de tot l'equip. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest matí de dilluns començarà a caminar amb la roda d'actualitat explicant què s'hi cou aquesta setmana als nostres municipis, què hi passarà a partir d'avui i fins diumenge. Una roda d'actualitat que ens portarà puntualment a 9:45, quan tenim la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Després d'aquest primer flash arriben els esports, avui amb una entrevista en profunditat al tècnic del Noia Freixenet, Carlos Cortijo, per fer balanç de la que ha estat la seva primera temporada al club. I tot seguit presentem els finalistes de la Copa Ràdio Vilafranca de futbol i els escoltem. Ja han finalitzat les excavacions al castell d'Olèrdola i el resultat és que aquest jaciment es consolida com un dels més rellevants per conèixer l'edat medieval a casa nostra. A les 10:06, a l'entrevista en parlem amb l'arqueòloga Núria Molís. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa aquest dilluns a l'Alt i al Baix Penedès i per escoltar la previsió, el flash. Fa molta calor, la calor ha arribat de cop i no afluixa, i això que no hem estrenat oficialment l'estiu. Nosaltres l'acusem i tot i ser viu també ho fa. Les plantes, més també. A 10:45 tenim l'espai de jardineria amb el Ton Vilarrubias, que ens explicarà l'efecte d'aquesta calor intensa sobre les plantes i l'arbrat i ens detallarà l'estratègia a aplicar. Una estratègia, faig una mica d'espoiler, que passa per prioritzar tot, no ho podrem salvar. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí, amb el Víctor Gutiérrez, passant el torn. Avui acomiadem el Víctor, darrere secció de la temporada, i ens porta un joc molt interessant per aquest estiu, el caçabombes. A 11:45, darrers 5 minuts a càrrec dels serveis informatius perquè ens expliquin com va acabant aquest matí de dilluns a casa nostra, les dues comarques. Us agrada caminar? Sortiu a caminar una estona cada dia? Prioritzeu els desplaçaments a peu? Si sou del Club Caminar, no us podeu perdre el Com ser tu amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, perquè tots som conscients que caminar té molts beneficis, però és que, a més, avui la Montserrat Ferraro ens explica que caminar també va bé per pensar i per resoldre problemes. A 11:45 ens asseiem al divan amb ella. Així sonarà aquest dilluns el Penedès en xarxa, que comencem. Comença el dilluns, comença la setmana a l'antena del Penedès en xarxa i ens agrada fer-ho amb la roda d'actualitat on us expliquem com anirà la setmana, què hi passarà. Comencem roda a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Molt bon dia i bona setmana.
Molt bon dia, doncs. En aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès arrencarem destacant que Sant Sadurní viurà del 18 al 26 de juny les seves tradicionals festes de barris que arrenquen aquest dimecres amb una prèvia, amb l'assaig de la Coral Sant Sadurní a les 9 del vespre a la plaça de l'Església. Ja a partir de dijous a les 2 del migdia, amb la primera tronada, la que dona inici al barri Ajuntament, doncs hi haurà ja una setmana de festes des d'aquí, de fet, i fins dijous de la setmana que ve. Tronades cada dia a les 2 del migdia, sardanes, castells de foc cada nit, activitats infantils a la tarda i música i festa a la nit, a banda també dels tradicionalíssims rengles, gairebé tots a la tarda. El més multitudinari i, sens dubte, el moment més esperat de les festes de barris, el rengle dels confits d'aquest divendres a les 5 de la tarda, amb la participació dels infants dels centres educatius del municipi, també els gegants, la banda de barris, entre d'altres. A tenir molt en compte, després del barri Ajuntament, divendres mateix se celebrarà ja el barri Sant Antoni, dissabte al Montserrat i diumenge a l'Església, amb un tret identitari, les seves vistoses i tradicionals catifes de flors coincidint amb la Diada de Corpus. De la resta de barris, de fet, ja en parlarem la setmana vinent, perquè s'allargaran també durant bona part de la setmana vinent. Dit això, anem ja a desgranar la resta de la setmana. Avui mateix, a les 5 de la tarda, la Mancomunitat Penedès-Garraf, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere, organitza un taller de costura creativa per donar una nova vida a la roba i amb inscripcions a escolesvelles@gmail.com. Demà a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, cicle especialistes aquest mes amb Antonio Turiel presentant el llibre El futur d'Europa, com de créixer per una industrialització urgent. Seguim dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní perquè també a les 7 de la tarda i també a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia es presenta el llibre Toca'm a les fosques, Dian Bermúdez, que conversarà amb Mar Arnau i també hi haurà un espectacle Drag King amb Leo Chakras, un acte de fet aquest emmarcat ja en la prèvia del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Continuem dijous a Sant Sadurní, on d'11 del matí a 2:15, el Centre Cultural acollirà una jornada sobre eficiència i estalvi del sector d'aigua amb la innovació tecnològica amb inscripcions ja obertes a www.santsadurní.cat. També dijous, però ja a Avinyonet, es durà a terme una xerrada informativa sobre la recollida de residus a 7:45 del vespre a la sala d'actes del local social d'Avinyó Nou per explicar els nous models de recollida de residus que s'implantaran al municipi. Mentre que a Sant Pere, a les 6 de la tarda, hi haurà taller de papiroflèxia per celebrar el Dia del Medi Ambient al Casal dels Marquesos de Lió. Saltem a divendres, però no ens movem de Sant Pere, perquè es presenta la quadrilogia literària de Maya Viscarri a les 8 del vespre a Cal Xerta. I també a Sant Pere se celebrarà la festa del Barri Vell, amb pallassos, xocolatada i llaminadures a partir de 6:15 de la tarda, ja al vespre sopar de germanor i seguidament ball amb acordis duet. Coincidint amb la festivitat de Corpus, divendres i dissabte també podreu passar pel nucli antic de Sant Quintí de Mediona a gaudir de les catifes de flors, mentre que a Subirats divendres arrenca el Festival de Música a les Vinyes amb la presentació i el concert inaugural de Vinardell al Laudenbach a Cava Guilera a partir de les 8 del vespre, aixecant el taló d'aquesta 22a edició del festival. Tota la informació i les entrades d'aquesta proposta a www.turismesubirats.cat. Dissabte destacarem que durant tot el matí podreu passar per la Biblioteca Ramon Bosch de Noia a jugar a jocs de taula a la sala infantil gaudint d'un nou dissabte de joc. També a Sant Sadurní a les 7 de la tarda arrenca el cicle Marídam amb un tast de coques de Sant Joan amb bombolles festives al pati del Cava Centre i de la mà de les pastisseries de la Vila i de les noies de Caram Caram, una proposta aquesta de fet que us aproparem dimecres més abastament a la gent del detall. I Sant Llorenç d'Hortons acollirà a partir de les 6 de la tarda dissabte l'Aplec Sardanista, que enguany arriba a la seva 18a edició. La festa, declarada Patrimoni Immaterial del municipi, es durà a terme a la plaça de l'1 d'octubre amb el tradicional concurs de colles improvisades. Sorpreses, a banda també, com sempre, del sopar de germanor i enguany amb secció nocturna de sardanes amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Flama de Farners. I tancarem setmana diumenge amb diverses propostes. A Font-rubí a 7:45 del vespre a la pista polivalent hi haurà ball de tarda amb Moonstar i a Sant Pere a les 7 de la tarda la companyia 15:45 presenta Josepet de Sant Celoni de Santiago Rusiñol.
S'incorpora ara a la roda Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim afegint propostes, en aquest cas de previsions, per aquest dimarts, perquè s'ha programat als Monjos, al Parc Urbà del Foix, a les 6 de la tarda, un show de màgia familiar sota l'organització del Pla Educatiu d'Entorn. També dimarts, xerrada per exposar activitats artesanals al jaciment de les Guixeres. Fa 7.500 anys. Serà a la Biblioteca de Sant Martí a les 7 de la tarda amb Alejandro Emens, Josep Mestres i Francesc Xavier Homs. I cicle d'intercanvis de gent gran a Castellví de la Marca, molt per conèixer, a les 9 del matí d'aquest dimarts també, arribada a Vilamorgades, a les 11 a l'esmorzar i després a la 1 fi de l'activitat, amb visita prèvia a Puigrodó. I aquest dimarts a les 7 de la tarda s'ha previst el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Torrelles. La sessió es podrà seguir en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Per dimecres, una altra xerrada a Sant Martí Sarroca, en aquest cas a les 6, al casal de la gent gran, per parlar del testament vital i últimes voluntats a càrrec de l'associació Dret a Morir Dignament. I dijous a la Ràpita, al Centre Cultural Recreatiu a les 11 del matí i al Festival de Fi de Curs de l'Escola, és un acte obert a les famílies, i la tan gran fest dels monjos a les 8 del vespre a l'equipament del Tàngram a partir de primer d'ESO. Cal inscripció prèvia al 629-174-007. I a l'àmbit polític serà una setmana d'informacions carregada de continguts a Olèrdola perquè dijous es viurà el ple de presentació de formalització de la renúncia a l'alcaldia per part de Fina Mascaró a 7:45 del vespre i dissabte a les 10 del matí el ple d'elecció del nou alcalde Jordi Álvarez en compliment de l'acord de govern entre Esquerra Republicana, PSC i Impulsem. Divendres, festa de final de curs, en aquest cas a l'escola Doctor Samaranc, des de les 9 i fins la 1, amb actuacions, animació infantil i DJ. I a les cabanyes, activitat de meditació i bany de so amb vols tibetans i cants harmònics. A partir de 7:45 del vespre i fins les 9, es presenta com una experiència de calma, vibració i connexió interior. Es farà al gimnàs del local social de les cabanyes aquest divendres. Per dissabte, una sessió formativa a la Societat La Margaridoia a partir de les 10 i fins la 1 de cante flamenco a càrrec de l'artista Laura Santos. Inscripcions a info@laurasantos.es o al mateix dia. I visita guiada dissabte a Sant Valentí de les Cabanyes, dues opcions, fer-ho a les 11 o bé a les 12 del matí. I ball de saló per la nit a 11:45 a la Societat La Margaridoia a càrrec del duet Rubens. Dissabte a les 10 de la nit, el carismàtic actor Joan Pere actua al centre de Sant Martí Sarroca amb el seu espectacle d'humor Una estona amb Joan Pere. I per diumenge, doble possibilitat, com és habitual els diumenges, de visitar el castell de Banyafort a 11:45 i a les 12. La inscripció és imprescindible al 669-287-539. També s'ha programat un taller de fanalets de paper a les 11 al castell de Banyafort, amb visita familiar i l'activitat Memòria de la Guerra Aèria, amb sortida a les 11 del matí des del Siarga i la visita combinada entre el Siarga i el castell de Banyafort. El desplaçament entre els dos punts es fa en cotxes particulars. La inscripció prèvia també al 669-287-539. I a les 7 i fins les 9, ball de saló a Sant Martí, al centre amb el grup Alma Duet.
La Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens explica com anirà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà de 5 a 7 de la tarda a la Casa de Cultura hi haurà assessoraments acadèmics laborals. Pel que fa a dissabte, de 9 a 12 del matí, s'ha quedat a l'Ermita dels Arquets per fer aquest Let's Clean Up Europe que es fa cada any a motiu de la Setmana de Medi Ambient. Pel que fa a diumenge, es farà la catifa del Corpus. Aniran a collir les flors, les prepararan, les dissenyaran i les confeccionaran. Cal que tothom que vulgui vagi a la plaça del costat de l'església a les 8 del matí. més coses i avancem ja, encara que sigui per la setmana vinent, ja que el dilluns, dia 23 de juny, i amb motiu d'aquesta revetlla de Sant Joan a les 9 de la nit a la plaça de Cornudella, ja es farà aquesta revetlla de Sant Joan. Es pot portar el sopar i ells posen la coca i el cava. Més cosetes, marxem ara cap a Llorenç del Penedès, perquè al centre, el diumenge 22 a les 7 de la tarda, hi haurà concert de la Llar del Foc. Pel que fa a la comparativa, doncs aquest divendres a les 8 de la tarda hi haurà Teatre Jove. Pel que fa al dissabte a les 9 de la sala del teatre, la Coral Harmonia farà el seu concert d'estiu. També pel que fa a diumenge, i en aquest cas per la festa petita de Llorenç del Penedès, a 2:15 del migdia als Jardins d'Oriol Martorell, hi haurà contes per la igualtat, contes amb la companyia La Porta de Fusta. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que el divendres a les 7 de la tarda a la nostra llar hi haurà sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Los Destellos. Pel que fa a dissabte, a les 11 del matí, obriran la piscina municipal de Santa Oliva. I el diumenge, a les 8 de la tarda, a l'església de Santa Maria, es farà el concert d'estiu de la Coral Harmonia de Llorenç del Penedès. Marxem ara cap a Baivell, ja que dissabte, de 10 a 2, faran la inauguració de la piscina amb entrada gratuïta i amb inflables per a tothom. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès i ens anem fins al dilluns dia 23 de juny, ja que a 6:15 de la tarda arribarà la flama a la Bisbal del Penedès, acompanyada pels geganders i grallers de la societat. A continuació, al pati de l'escola es farà la lectura del manifest de la flama a càrrec del bisbalenc Eloi García Casà, cap de colla castellera a la Bisbal del Penedès dels Bous, i finalitzarà l'acte amb la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Catània i la colla sardanista de la Lira Vandrellenca. Margem ara cap a Bonastre, ja que avui a les 7 de la tarda hi haurà la xerrada informativa Consells de Seguretat i Autoprotecció a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Es farà el local cultural damunt la llar social. I més coses, perquè el dissabte a les 7 de la tarda a la Societat es projectarà la pel·lícula Los Destellos dins del cicle Cinema Gaudí. Marxem ara cap al Vendrell, ja que fins al dia 21 de juny hi ha la ruta de tapes al Vendrell, una proposta gastronòmica a través de 16 establiments participants. El preu de la tapa més la beguda són de 4,50 euros. El dijous, a les 6 de la tarda, a la sala de lectura de Coma-ruga, conferència Llibres al tren, històries que viatgen sobre rails, a càrrec de Joan Ventura. Divendres, com sempre, al Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte, al Mercat Setmanal de Coma-ruga. I des de divendres fins dilluns es podrà gaudir de la Fira Turisme del Vendrell. Us recomanem que entreu al web www.elvendrell.cat per veure tots els actes, perquè hi ha multitud d'activitats, molts actes per a petits i grans. Marxem ara cap a Calafell. Dijous, a 6:45 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris es farà la presentació de dos llibres. Un serà el de Somos una hora, de Judith Camacho, i l'altre Nunca dejamos de ser nosotros, d'Andrea Cañaveras, amb la presència de les dues autores. Pel que fa a dissabte, a les 8 de la tarda a la plaça del Manila hi haurà ballada de sardanes. Serà a càrrec de la Copla Lluïsos. I com sempre, acabem a Cunit. Us recordem que els dijous a les 8 de la tarda i els diumenges a les 9 del matí a la platja de l'Oficina de Turisme de Cunit es pot fer ioga. És una activitat gratuïta i sense inscripció. I pel que fa a dissabte, a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove hi haurà tardeo prerrevetlla de Sant Joan.
I acabem presentant la setmana dia a dia a la capital, al Penedesenca. A Ràdio Vilafranca s'incorpora el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb activitats ja previstes per avui. Per exemple, aquest matí es presentarà el projecte Impulsa de la Fundació PINAE. Serà amb la convocatòria i els mitjans de comunicació per la presentació a les 11 d'aquest matí a l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer. I en aquest cas hem de recordar que es presenta el projecte Impulsa per l'Alt Penedès per fomentar la formació professional de joves en situació de vulnerabilitat a través de beques, acompanyament formatiu, inserció laboral i suport al creixement personal amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats al territori. Això serà, com dèiem, avui a les 11 i a les 12, al cap d'una hora, també es fa una altra presentació d'activitats que interessaran especialment al col·lectiu de públic familiar a l'estiu, perquè es presentarà el programa d'activitats de lleure d'estiu a Vilafranca, o si estiu, que tindrà lloc els mesos de juny, a partir d'allà d'aquesta setmana, i també de juliol, amb una activitat continuada d'actes previstos, especialment, com dèiem, pel públic familiar i durant l'estiu. El detall se'ns donarà a conèixer els mitjans de comunicació aquest matí de dilluns. El dimarts, a nivell polític, hem de dir-vos que hi haurà ple municipal a Vilafranca del Penedès, el que correspon al mes de juny, que té lloc a la Casa de la Vila, com és habitual, portes obertes a la ciutadania, i si no, el podeu seguir també en directe per Penedès Televisió i per Ràdio Vilafranca. En aquest cas, el ple d'aquesta ocasió del mes de juny, hem vist que sobretot va carregat de mocions. Hi ha moltes mocions presentades per tots els grups municipals de l'oposició, que en presenten dues cadascun, i per tant es preveu que sigui un ple de llarga durada per al debat que es produirà segurament a l'entorn d'aquestes mocions. Això serà demà dimarts a les 6 de la tarda, i dimecres a les 7 hi ha una nova sessió del Tas d'Idees al Vinceu de Vilafranca. En aquest cas, una sessió que comptarà amb el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, i amb el periodista del diari El País, Xavier Vidal Folch, que reflexionaran entorn de la pregunta: és l'autogovern un element clau en la cultura democràtica? Participació, llibertat, diversitat i corresponsabilitat. L'activitat, doncs, és oberta al públic, lògicament, com sempre, a les 7 de la tarda de dimecres a l'Auditori del Vinceu de Vilafranca. Parlem de més actes, i en aquest cas ens adrecem a dijous, i per destacar-ne un que té referència a aquesta casa, a Ràdio Vilafranca, concretament el programa Parlem d'Hoquei, que com cada any arriba a la cloenda de la temporada amb un acte públic, en aquest cas conduït pel responsable del programa, com és en Josep Gomà. Serà aquest dijous de 8 a 9 del vespre per parlar de temes candents de l'actualitat del moment de l'hoquei patins, i en participació en aquesta ocasió de Jordi Bargalló, exjugador del Noia, Vinyet Flix, jugadora del Fraga, i Jordi Garcia, entrenador del Reus Deportiu, que participaran d'aquesta taula rodona que té lloc al Casino Unió Comercial de Vilafranca. Serà aquest dijous, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. I dijous també hi ha una altra cita, aquells que els interessi especialment la política, per descomptat. En aquest cas serà una conferència que porta per títol Reptes del municipalisme transformador, i que comptarà amb la presència de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el marc del cicle de xerrades Un món en flames, que organitza Vilafranca en Comú. Té lloc, com dèiem, aquest dijous a les 7 de la tarda a l'escorxador de Vilafranca, Ada Colau, amb la conferència Reptes del municipalisme transformador, ara que més o menys s'escau, a més a més, a la meitat del mandat, a la meitat de la legislatura a nivell municipal. També hem de parlar-vos d'activitat de cap de setmana a nivell cultural. Dir-vos, per exemple, que el Jazz Club Vilafranca tanca temporada de concerts amb el saxofonista barceloní Marçal Perramon. El concert tindrà lloc aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori del Vinceum, i en aquest cas Marçal Perramon ve acompanyat de 5 músics més joves amb talent, entre els quals hi ha el vilafranquí Tom Felices, que actuarà novament al Vinceum de Vilafranca en el marc del Jazz Club. I dir-vos també que continuen les festes de barris a Vilafranca. Aquest cap de setmana serà la festa del barri del Centre. En aquest cas, els actes principals tindran lloc el dissabte, el dia 22 de juny. Començaran a les 11 del matí amb una activitat que servirà per pujar a terrats de cases històriques del centre, que permetrà descobrir la història de Vilafranca des de les alçades. Una activitat gratuïta, però que té límit de places, 20 places, adreçada especialment als socis que s'inscriguin en primer lloc en aquesta activitat per part dels socis de l'Associació de Veïns del Barri del Centre. I al vespre hi haurà, a la tarda vespre, actes oberts al públic, en aquest cas un espectacle infantil a la plaça de la Constitució a partir de les 6, i a la nit sopar, en aquest cas, de la festa del Barri del Centre.
Moltes gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Més talls a Sant Vicenç de Calders tant avui com demà. Les obres per implantar l'ample mixt de via a l'estació de Sant Vicenç de Calders es troben ja a la seva fase final. Avui i demà Renfe farà simulacions comercials entre Torredembarra i Cunit amb trens que circularan sense viatgers per tal de garantir la fiabilitat de les noves instal·lacions. Això provocarà una interrupció del servei aquests dos dies amb l'activació d'un pla alternatiu per carretera. Tant els trens de l'R2 Sud de Rodalies com els regionals finalitzaran el seu trajecte a Cunit, des d'on sortiran busos cap a Sant Vicenç o cap a Torredembarra. Pel que fa a la R4, la interrupció serà menor, ja que només es veurà afectada fins a les 2 del migdia d'avui. Durant el matí, els trens finalitzaran el recorregut al Vendrell, des d'on sortirà el servei alternatiu per carretera fins a Sant Vicenç. A partir del dimecres es restabliran els recorreguts habituals de la línia R2 Sud i de les línies R14, 15, 16 i 17, que 3 mesos i mig després recuperaran la parada comercial a Sant Vicenç de Calders. S'anuncien a Gelida 300 noves places i millores en el cos de bombers voluntaris de Catalunya. El Centre d'Iniciatives Culturals de Gelida va acollir dijous a la tarda una nova reunió del Consell de Bombers Voluntaris. L'òrgan consultiu adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. Una de les principals novetats anunciades va ser la previsió d'una nova convocatòria de 300 places de bomber voluntari prevista per al setembre, basada en un nou procediment d'accés que busca agilitar la incorporació de nous efectius i reforçar la cobertura territorial del servei. La reunió va reunir representants de la Direcció General, comandaments i membres dels PAS de bombers voluntaris de totes les regions d'emergència. Durant la trobada es va informar que la proposta de modificació del decret que regula el cos de bombers voluntaris ja es troba en tràmit. El nou procediment preveu 2 vies d'acreditació, la parcial, que permetrà actuar en incendis forestals i emergències al medi natural, i la total, que habilitarà per intervenir en qualsevol tipus de servei. Es lliuren les claus de 9 dels 12 allotjaments temporals per a gent gran del carrer Vidal. L'edifici d'urgències de l'antic hospital de Vilafranca ha estat rehabilitat per l'Ajuntament amb ajuts del Next Generation per acollir 12 allotjaments. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, acompanyat per la regidora d'Habitatge, Lourdes Sánchez, i el regidor de Drets Socials i Gent Gran, Ramon Zavalla, lliuraven divendres al migdia les claus als nous llogaters i llogateres de 9 dels 12 allotjaments temporals que integren l'edifici del carrer Vidal número 5. Els 3 allotjaments restants estan en procés d'adjudicació des dels serveis socials municipals. Els 12 allotjaments estan destinats a gent gran de 65 anys o més en règim de cessió administrativa. La convocatòria per accedir a la cessió administrativa d'aquests allotjaments es va obrir a principis d'any i s'hi van presentar un total de 56 sol·licituds, de les quals 30 complien els requisits. L'adjudicació va tenir lloc mitjançant sorteig. I acabem parlant-vos de l'exposició fotogràfica dedicada a la vinya, al conjunt monumental d'Olèrdola. Coincidint amb la trobada d'Olèrdola, des de dissabte 7 de juny es pot veure a la sala d'exposicions del conjunt monumental d'Olèrdola l'exposició col·lectiva de fotografia La Vinya. Es tracta d'una mostra d'imatges capturades per integrants de l'Associació Fotogràfica de Moja i que es va estrenar a la darrera Festa del Most de Moja. A l'exposició es poden veure un total de 24 fotografies captades per 4 autores que mostren l'evolució de la vinya al llarg de l'any. L'exposició es podrà veure al conjunt monumental fins al 31 d'agost en horari de 10 del matí a 8 del vespre.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Els esports.
És dilluns i una setmana més obrim Finestra Esportiva, uns esports que avui arrencarem entrevistant el tècnic del Noia Freixenet. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez.
Carlos Cortijo, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Carlos, última entrevista de la temporada, una mica ens servirà per fer balanç d'aquesta primera temporada teva aquí a casa, al Noia. Com ho has viscut?
Intensamente. Sí, sí, la verdad que desde el primer día que llegamos no hemos parado, todo muy, muy intenso. Aprendizaje brutal en todos los sentidos y una experiencia más que me llevo a las espaldas y bueno, ojalá que me sirva para de aprendizaje para el futuro.
Una mica parlem de l'acollida, del nou rol, però no només a l'equip, sinó també al municipi, a Sant Sadurní. Com ha estat una miqueta? T'has sentit acollit, ben acollit?
Sí, a ver, nuestro objetivo ya no personal, sino también a nivel familiar, era adaptarnos lo antes posible a la manera de pensar de la persona aquí de Sant Sadurní, al club, al pueblo. Y bueno, es feo que lo diga yo, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Todos nos hemos adaptado bien, mis hijos, mi mujer. Lógicamente hay cosas muy diferentes que no estamos acostumbrados, ni mejores ni peores, diferentes. Pero bueno, sí hemos tenido que dar ese paso de adaptación, que creo que es una virtud importante en general del ser humano, siempre y cuando sin perder también nuestros valores y nuestros principios. Y así creo que lo hemos hecho, lógicamente con nuestros aciertos y nuestras equivocaciones, pero bien, estoy bastante orgulloso de la adaptación de toda la familia.
De fet, abans fora de micros em deies que els teus fills ja parlen català.
Sí, sí, la verdad que es espectacular la capacidad. Bueno, son esponjas. Y aprenden con una facilidad mucho, mucho más que nosotros, que los adultos. El pequeño ya, cuando juega solo y acompañado, ya es directamente catalán. Y el mayor, que era un poco el que más miedo teníamos por la edad y tal, que estaba con el inglés, con el castellano, leyendo y tal. Y la verdad que se ha adaptado también súper bien, lo entiende todo perfectamente, lo habla. Le falta ese punto de atrevimiento para ya soltarse, pero la verdad que espectacular también en este sentido. Y bueno, echas un poco la vista atrás y dices que muchas veces somos muy exigentes con los hijos y digo, ostras, para ser el primer año, creo que la verdad el comportamiento de ambos muy espectacular, contentos.
I a nivell personal, alguna cosa que t'hagi sorprès de l'equip, del club, del municipi?
Bueno, a mí ya me habían avisado un poco cómo era Sant Sadurní, que es un pueblo que se vive muy intensamente el hockey. Pero bueno, hasta que no estás y no lo sientes en tus propias carnes. Y la verdad que me he sentido, en línea general, es muy bien. Sí es verdad que, esto es un poco una crítica. Sí es verdad que a raíz de conseguir el pase a la semifinal de Champions, sí me he sentido mucho más aceptado, tolerado, respetado por todo el entorno. Que bueno, igual también es normal. Al final los entrenadores vivimos un poco de los resultados. Pero sobre todo me acuerdo de la gente que cuando al inicio, que han sido complicados porque yo no hice pretemporada, porque el equipo venía de hacer unos resultados muy buenos y había ciertos cambios de tal, pues sí me acuerdo especialmente de esta gente que en esos momentos sí estuvo cerca de mí y me apoyó. Y hay unos cuantos.
Al final, sí que és veritat, Carlos, que clar, tu començaves, jo recordo la primera entrevista que fèiem, que començaves sense aquesta pretemporada, havies anat amb el combinat espanyol, venies a cobrir una baixa tan important com la de Pere Bàries, que no és que només hagi fet moltes temporades com a entrenador, sinó que havia sigut un jugador històric del club. Y había como, no sé si sentís aquel run run una miqueta.
Bueno, lógicamente la historia del Noia es la que es. Como dices tú, venían con un entrenador top, con una inercia positiva muy importante. Y bueno, la realidad es que yo era un poco una incógnita. Es una apuesta importante del club. También quiero agradecer al club la apuesta, tanto al presidente como a Pera Salvador, que fue la persona que me fichó en apostar por algo diferente. Porque igual lo fácil hubiese sido fichar a cualquier entrenador que los hay de aquí del pueblo o de los alrededores. Y bueno, dieron ese paso de bueno, algo diferente, insisto, ni mejor ni peor, y bueno, intentar pues, hacer un cambio también de ciclo, un cambio de generación. Y bueno, yo al final también tengo la experiencia con los chavales que hemos vivido allí en la selección y bueno, pues intentar hacer un poco, poco a poco, dando pasos de cambio. Y bueno, y la verdad que sí, que ha sido un camino duro de piedras, pero bueno, al final lo tomo como positivo todo el aprendizaje y el reto que es estar en un Noia con el pasado reciente tan bueno que tenía. Y bueno, pues hemos hecho el trabajo lo mejor posible, con esfuerzo, con errores, que también tenemos ese punto de autocrítica, de decir, ostras, esto no lo vamos a volver a hacer. Y nada, y siguiendo evolucionando.
Una temporada, Carlos, dels i baixos. N'hem parlat molt al llarg de la temporada en diferents entrevistes. Hem parlat del tema de les rotacions, d'una banqueta curta. Hem parlat en ocasions també de la manca d'encert. Com has viscut tot això? Perquè al final hem vist el Noia en totes les competicions, en unes semifinals de Copa del Rei, en una Final Four de la Lliga Europea. Una miqueta, quin balanç en fas?
Bueno, al final, ahora sí se puede hacer un balance, pero claro, los balances son, los datos son objetivos. Luego ya la valoración de cada uno ya tiene su punto de subjetividad. Al final la realidad es que hemos llegado a unas semifinales de la Copa del Rey, que hacía creo que algún año que no se conseguía, derrotando al Barça, que es un equipo que nadie quería y que es muy difícil de ganar. Y luego en semifinales pues caímos muy dignamente contra un Lleida, que parece que el Lleida tiene un equipazo, tiene tres argentinos, un portugués, gente internacional, y perdimos de la mejor manera, porque hay maneras de perder, y creo que perdimos sin merecerlo, llegando, proponiéndonos, no sé si dimos cuatro o cinco palos en esa semifinal, bueno, es deporte. Entonces a nivel Copa del Rey, satisfecho, lógicamente queríamos más. Vale, pero bueno, es un dato objetivo que en semifinales nos quedamos fuera. Luego el tema de la Champions ha sido espectacular. Las noches que hemos vivido aquí en el Ateneu, la conexión con el público ha sido tremenda y se han generado esas emociones y esa ilusión, que es lo que hace, yo creo que al final lo bonito del deporte es esto, el generar esto. Y bueno, hemos llegado hasta el final. Para mí no es una oportunidad perdida lo que pasó en Matosiños, todo lo contrario, es una oportunidad cogida. Que un Noia con los equipos que hay, que se han quedado fuera, Liceo, Reus, Sporting, Oliverense, o sea, Barça, equipos gigantes, que estemos allí, para mí es una oportunidad cogida. Y luego el partido se desarrolló según lo que nosotros queríamos, según nuestro plan. Lo que pasa que luego son detalles a este nivel que te hacen ganar o no ganar. Entonces, súper satisfecho. Luego creo que también aquí hacía muchos años que no se conseguía. Por lo tanto, pues a nivel champion, espectacular. Y luego la Oquiliga, la realidad es que hemos quedado sextos de la liga regular. Hasta el último partido de la primera de la liga regular hemos tenido opciones de quedar cuartos. De hecho, muchos minutos de este último partido estábamos en la cuarta posición por resultados. Al final hemos quedado sextos. Creo que en la posición que merecíamos, porque hemos tenido bastantes altibajos y nos ha costado ser regulares, esa es la realidad. También tenemos que ser conscientes que combinar Champions y Liga para un equipo no profesional es un infierno. Nosotros hemos hecho unos esfuerzos extras de viajes en el mismo día, de levantarnos a las 4 de la mañana, ir, jugar, volver al día siguiente, ya viernes, de también madrugar y el sábado un prepartido rápido, el domingo tenías que ganar a cualquier equipo de Oquiliga. Entonces esto hemos tenido mucha dificultad con esto y no hemos sido regulares. Playoff contra el Reus, creo que hemos jugado de tú a tú. Creo que allí en Reus hicimos un partido mejor que ellos, pero bueno, la falta, como dices tú, los puntos estos claves de acierto en momentos determinantes, la bola parada que es tan importante en la actualidad en este deporte, pues bueno, pues creo que nos penalizó. Y luego aquí en casa no hicimos creo que tan buen partido, pero al final una lectura así un poco superficial, pues también el partido está empatado, 9-9 en faltas, y al final la bola parada decanta un poco el partido para ellos. Cierto es que llegamos tanto física como mentalmente al límite por la temporada tan larga que ha sido, pero también muy orgullosos de la manera de perder, porque hemos competido todas las competiciones hasta el último momento y lo hemos dado todo. Por lo tanto, pues para mí personalmente, claro que quieres más, pero creo que en líneas generales se termina, digamos, un ciclo de estos últimos años de ciertos jugadores con el año pasado quedando en la final de la Liga, y este año con unos playoffs de unos Final Four de Champions, creo que se termina un ciclo, una etapa, creo que muy buena para el Noia.
Parlaves d'aquesta etapa que ara s'acaba. Marxen jugadors importantíssims entre les quatre peces que no formaran part de l'equip l'any que ve. Deixa'm que destaqui sobretot la de Jordi Bargalló. 28 temporades a màxima categoria, 45 anys. Vaya trajectòria. Jo crec que res del que puguem dir avui aquí farà justícia al gran jugador que és Jordi Bargalló.
Sí, bueno, como te digo, cambio de generación, cambio de ciclo, Humberto, Belay, Morales, Martí, Jordi. ¿Y qué te voy a decir de Jordi? Si es que pocas palabras te puedo decir. Ha sido espectacular. Creo que nos ha dado con el ejemplo unas lecciones para el futuro, para los jugadores jóvenes que tenemos, esa capacidad de lucha, de entrega, de esa mentalidad ganadora. Ha jugado muy mermado físicamente muchos partidos y el tío lo ha dado todo. Por lo tanto, yo creo que se puede retirar con la conciencia tranquila. Lo más bonito yo creo que tiene es el reconocimiento, no del Noia, ni del club, ni del pueblo, sino de todo el hockey mundial. Y eso creo que es muy bonito y un placer haber podido estar en su último año como jugador.
De fet, és d'aquests jugadors que en qualsevol pista l'aplaudeixen. Això no ho pot dir tothom.
Sí, porque luego encima tiene este talante, alegre, positivo, bueno, y tiene valores de deporte que te ayudan a que sea respetado en todas las pistas. Hay jugadores que son muy buenos, pero igual no son tan reconocidos, igual por ciertas actitudes negativas. Y él, pues bueno, pues siempre tiene buen talante y creo que él lo da todo en la pista, pero luego fuera, y lógicamente pueden pasar cositas como por ejemplo el último día con el capitán del Reus, pero bueno, cada uno lucha por lo suyo y luego acaba el partido y el tío tiene un talante espectacular y bueno, y como te digo, un ejemplo para todos.
Carlos, parlàvem abans d'aquest final de cicle, de les cares noves que arribaran durant les properes setmanes. Es presentaran aquests jugadors. El mes d'agost es farà la tradicional presentació a les Caves Freixenet. Toca tornar a adaptar l'equip a aquest canvi generacional que comentaves, no?
Sí, sí, empezamos con un equipo con muchísimos cambios. Bueno, nosotros tenemos claro que hay muchos cambios. Creo que la gente del pueblo también ya se va un poco mentalizando que, claro, no tenemos a Jordi, no tenemos a Iván, o sea, no tenemos a ciertos jugadores con mucho peso, a Blay, a Gabarro. Bueno, hay un periodo de adaptación. Entonces, yo lo que sí pido desde aquí es que desde el primer día sabemos que las comparaciones, se dice que las comparaciones son odiosas, pero al final todo el mundo, de una manera u otra, termina comparando. Pues bueno, pues a lo mejor el ejercicio este de decir, venga, ya son nuestros, ya son de los nuestros, vamos a ayudarles desde el primer minuto a que se adapten lo antes posible, más que a juzgarles positiva o negativamente según el rendimiento que den a corto plazo. Venga, va, están en el Noia, son nuestros, venga, vamos a ayudarles, porque al final el tema mental es muy importante. Y si un jugador se siente querido, se siente arropado, y sobre todo en los momentos complicados, pues lógicamente van a dar más rendimiento. Entonces, bueno, necesitamos un periodo de adaptación, de trabajo. Este año vamos a hacer pretemporada, que la valoro mucho, viendo que el año pasado no pudimos. Y sí, tenemos que trabajar muchos conceptos nuevos, con gente nueva, y bueno, hacer también el equipo un poquito más a mi gusto y a mi estilo. Este año he tenido que adaptarme mucho a ciertas situaciones buenas que ya traía el equipo de años anteriores.
Carlos, primer equip, vacances, ¿a partir de quan i quan comenceu la pretemporada?
Pues mira, el martes pasado ya hicimos el último entreno. Bueno, realmente desde que quedamos ya fuera de la liga, nos hemos reunido dos veces por semana, pero bueno, un poco por vernos y por sudar un poquillo, pero bueno, ya digamos que la temporada ya estaba terminada y más del desgaste que traíamos. Entonces, bueno, pues ya la damos por terminada. La semana que viene ya nos juntamos hacemos una reunión con el equipo nuevo y la pretemporada la empezamos creo que es el jueves 14 de agosto, una fecha complicada, que hay fiesta, ya los jugadores ya me están regañando, pero bueno, hay que trabajar duro, por lo que te digo, es un equipo nuevo, a la semana siguiente ya empezamos el primer partido de la Liga Catalana y bueno, vamos a trabajar. El nivel de la Hockey Liga está súper igualado, tienes equipazos, aparte del Barça de siempre, del Reus y del Liceo de siempre, luego tienes equipos como el Lleida, como el Calafel, que se han reforzado muy bien, como el Igualada. Entonces, si queremos estar a la altura, tenemos que trabajar más que el resto.
Sí, com sigui, vacances merescudíssimes per aquest noia que ha treballat molt i molt bé aquest any. Carlos, un plaer que ens acompanyis no només avui, sinó al llarg de tota aquesta setena temporada de programa parlant del noia setmana rere setmana. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies, Eli, i sobretot gràcies al Carlos Cortijo per acompanyar-nos al llarg de tota la temporada al Penedès en xarxa. I ara l'actualitat mana, per això ens acompanya l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca. Amb ell parlem d'aquesta Copa Ràdio Vilafranca 2025, que ja té finalistes. Bon dia, Eric.
Bon dia, doncs així és. Ja tenim finalistes d'aquesta present edició de la Copa, Monjos i Molanta, dos equips que es veuran les cares aquest proper dissabte a les 7 de la tarda al Camp de l'Espirall. Els Monjos superaven a l'equip vilafranquí, els espirallencs, en la primera semifinal d'aquest dissabte a les 6 de la tarda, imposant-se per un clar 4-1. Partit en què van aixecar el gol inicial de l'equip de Pere Costa, el gol de l'Espirall, als 10 minuts de partit. Però a partir d'aquí els Monjos van estar més àgils, més vius que l'equip de l'Espirall, que potser es va relaxar en excés i va veure com l'equip dels Monjos s'emportava la classificació amb 4 gols de forma consecutiva, 4 gols abans del descans, que ja sentenciaven el duel. Era una empresa molt complicada al segon temps i el marcador ja no es va tornar a moure. L'Espirall va disposar fins i tot d'un penal per poder retallar diferències i entrar en el partit, però aturava el porter dels Monjos. Per tant, ja teníem un equip, l'equip de Santa Margarida, classificat per la seva primera final de Copa de la seva història. Anem a escoltar un dels jugadors, a Martín Vargas.
Bé, el futbol té aquestes coses, no? Després d'una temporada molt irregular al final, avui una alegria brutal, eh?
Sí, la veritat és que, sincerament, potser ni ens ho esperàvem nosaltres mateixos. La veritat és que ho hem intentat treballar, però ha sortit. Ha sortit de la manera que havia de sortir.
Però si surt és perquè hi ha base, també.
Sí, està clar. Hi ha molta gent aquí de casa, esperem que l'any que ve hi hagi més gent de casa i nosaltres ara mateix ja per la final.
A celebrar-ho, no?
Això és, ara anirem cap allà.
Anem a escoltar també a Brian Civit, l'home que feia les tasques de primer entrenador en aquest partit davant l'absència d'Òscar Martínez, que per un compromís personal no podia ser-hi present. Brian Civit, l'escoltem.
Bé, Brian, avui un partit rodó contra un dels rivals que a priori era el màxim favorit, no?
Sí, avui hem sortit amb tot, no teníem res a perdre i tot a guanyar, com es diu, i sí, ens ha pogut fer un partidàs amb un dels preferits, com tu has dit.
Bé, després de l'1-0 us podríeu desconcentrar, però no.
No, era algo que era possible. Anar perdent era el més lògic amb aquest equipàs que té l'Espirall. Van començar ells malament la temporada al revés que nosaltres, però es van canviar els papers i han acabat molt bé. Han sigut un rival increïble, però els nostres han sabut defensar molt bé i aprofitar tot el que hem tingut.
Bé, i ara la final. Els Monjos mai ha arribat a la final, mai ha guanyat la Copa. Seria una alegria que podria compensar, entre cometes, la decepció, no?
Sí, després d'aquestes últimes 5 jornades de Lliga que vam fer, obtenir aquest títol seria una il·lusió per aquest grup, que s'ho mereix. S'ho mereix, sí o sí, hem estat tot l'any a dalt. No ha pogut ser perquè els rivals han estat al darrere nostre com mai, però sí, seria un orgull. A sobre, som el primer grup dels Monjos que aconsegueix això.
L'altra cara de la moneda eren els integrants de l'Espirall. Comencem pel seu capità, Ferran Guinovart.
Bé, Ferran, la Copa és la Copa i aquests resultats també són el que la fan gran, eh?
Sí, i tant. Bueno, sabíem que seria un partit difícil, al final 4 gols a pilota parada, demostra la falta d'intensitat que ha tingut l'equip en grans moments i res, poca cosa a dir. Felicitar els Monjos.
Decepció, però bé, el futbol és així, no?
El futbol és així, i tant. L'any passat ho vam poder celebrar, teníem el desig de tornar-ho a fer, no ha pogut ser. A seguir, el bo del futbol és que l'any que ve tindrem una altra oportunitat.
I acabem el repàs a la primera semifinal amb l'entrenador de l'Espirall, Pere Costa.
Pere, el futbol és així, la Copa és així.
Sí, a veure, al final no hem estat bé a les accions de pilota aturada i és el que ens ha condemnat, no? Jo crec que en joc, sobretot la primera part, la segona no tant, però la primera part sí que hem fet bones coses, ens hem avançat, però crec que a partir d'avançar-se nosaltres
hem baixat molt el ritme i la pilota aturada ells l'han tret perfecte, nosaltres no l'hem sabut defensar.
En l'altra semifinal, el Molanta no donava opció a un hortonenc molt minvat per les baixes. 1-5, victòria de l'equip d'Olèrdola, que es classifica per la seva segona final consecutiva. Veurem si enguany es pot refer de la derrota de l'any passat contra l'Espirall. Anem amb protagonistes i comencem per un dels jugadors del Molanta, Marc Fort.
Bé, segona temporada consecutiva a la final de la Copa.
Sí, i tant, molt contents, sabíem que podíem fer-ho i ho hem aconseguit.
L'any passat va ser una mica decepció, potser la final es va decantar molt aviat. Aquest any teniu els Monjos sobre el paper, sempre sobre el paper, sou els favorits.
Bueno, i això de favorits, està molt bé, això de premsa els agrada molt, però sobre el camp no hi ha favorits. Ho farem tot per ser favorits i per guanyar-la, i ja està, i a guanyar-la a tope.
Ambició, també es treien aquesta etiqueta de favorits. Anem a escoltar també l'entrenador olerdolenc, Àlex Sánchez.
Bé, un bon partit, no?
Sí, la veritat que ha sortit tot com pensaven.
Has vist abans l'Espirall amb aquests Monjos sorpresiu?
Sí, la veritat que una gran sorpresa, perquè el Monjos havia fet una molt bona temporada, però amb la dinàmica que arribava, potser l'Espirall, bueno, potser no, l'Espirall era favorit, jugant a casa i tenim millor equip.
I anem ara amb el Javi Fernández, segon entrenador de l'Hortonenc, que juntament amb el seu germà Dani tanquen una etapa al capdavant de l'equip.
Bé, un partit en què el Molanta avui sí que és superior, avui.
Avui sí que ha sigut molt superior, realment. Teníem molt preparat el partit, els coneixem molt bé de la Lliga i havíem sabut molt bé parar-los, no? I provar les victòries de la Lliga, però avui ens han passat per sobre en tots els, sobretot al final, l'última mitja hora, després del tercer gol, a nosaltres ens ha costat, la mentalitat ens ha baixat molt i ja no hem sigut capaços d'arribar.
Doncs dissabte a les 7 de la tarda, des del camp de futbol municipal de l'Espirall, sortirem de dubtes, Monjos o Molanta? Només pot quedar un dels dos.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Bona setmana, que vagi molt bé.